9 i 25 minuts comença la tertúlia al Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Barnils. Tenim amb nosaltres Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jaume Pla, que ahir el van veure a la televisió fent de papable al Polònia. Molt bon dia.
Bon dia.
Que no he vist el GAC, no sé si finalment surts com a papa. O...
No, perquè jo no accepto.
No acceptes?
No, jo dic que jo pensava que m'havien citat al Vaticà per anar amb unes colònies de la Guàrdia Suïssa i fer unes vacances de primavera.
Sóc els hi devia fer molta gràcia, no? Això, Guàrdia Suïssa, colònies...
Vinga fort, no?
La Guàrdia Suïssa.
Que tots són jovenets.
Molt jovenets, home, si compares entre els que eren papables i la Guàrdia Suïssa, hi ha una generació i dues i tres pel mig.
Però són d'una educació extraordinària. Sí. La Guàrdia Suïssa, perquè a mi em va passar una vegada que havia anat amb les meves filles per Itàlia i estava filmant. Hi havia un moment de canvi de guàrdia i estava filmant, però tenia el zoom posat i clar, amb la sensació del zoom jo veia, no em vaig recordar i veia la guàrdia que venia cap a mi, però els veia molt lluny i els tenia davant mateix i jo no me n'adonava i anava filmant i va venir el que mana, un que anava davant, però en lloc de ser displicent, amb una amabilitat extraordinària, vaig dir, sisplau, senyor, és que venim i tal, es pot apartar un moment, però amb una educació extraordinària vaig dir, hòstia, però si els tinc a sobre mateix, i no traspuava cap mena de
violència.
Bé, no de violència, però sinó d'emprenyament, no? D'aquests turistes que estan aquí. Bé, no era jo, hi havia més gent, però jo estava just davant, jo obstaculitzava, i amb el zoom no me n'adonava. I em va agradar, dic, hosti, quin tracte més educat, no? Quina manera més correcta de comportar-se.
Els va agradar, tot plegat, perquè ara en parlàvem abans d'entrar en antena, no? Que tota la cerimònia, un cop surt la fumata blanca, els mitjans atents, es manté aquella tensió durant tres quarts d'hora, una hora, finalment surt la persona al balcó,
la missa,
la massa esperant allà a la plaça.
La missa prèvia, la que van fer abans d'entrar a la Capilla Sixtina per escollir, era un espectacle, en fi... És a dir, no hi ha cap musical en el món d'aquests que són milionaris en pressupost que pugui igualar això. No ens oblidem d'una cosa. Hi havia un director francès, el Sacha Guitry, que deia que l'Església anava sempre, o gairebé sempre, en contra dels homes i dones de teatre, diu perquè els hi hem usurpat el seu espai. Diu, el teatre va començar a l'Església. És a dir, la representació, en aquest cas del misteri, va començar a l'Església. I l'altar major era l'escenari. I aquest escenari, hi havia doncs, un ritual, hi havia tota una forma, hi havia uns colors que evidenciaven precisament les diferents èpoques de l'any situades amb un sentit apostòlic, amb un sentit de religió, amb un sentit de sentit últim, i una gestualitat determinada, diu que feia que, clar, els grans principis del teatre van ser, primer diríem, seria el grec, el teatre grec, però després va ser l'Església, la catòlica, va acabar a agafar això i que va convertir en un espai. El gran teatre del món, o sigui, els Calderons i companyia, parteixen molt d'aquest tipus de... I per tant, diu, l'Església se sent apartada d'una cosa que és així.
Escolta, jo el que crec que això és veure-ho com un gran espectacle, realment. Però, com a anècdota, quan vaig sortir a Polònia, que vam gravar el dimarts, encara no se sabia quin papa sortiria, no? Però anaven a llogar set vestits autèntics, autèntics de la mateixa línia dels papàbiles o dels cardenals, aquell morat, amb aquella faixa vermella i tal, i en lloc de mitra portaven birret i tal. I em van llogar 5 pel pressupost, perquè era caríssim. Jo no sabia, tots portàvem 33 botons, que per cordals a la feina que teníem, i era per l'edat de tri, era el símbol de...
Hi ha una conya amb això,
el preu caríssim.
Són les braguetes més grans del món.
Ja, sí, sí.
Home, i tant, amb 33 botons, si t'acabes d'anar al lavabo...
Abans, diem-ho per més joves, abans les braguetes anaven en cordons.
No, ara no.
Ai, perdó, amb botons.
Ara també, ara els texans, molts vans amb botons, amb botons, i la veritat, jo per mi és un pas enrere, perquè jo recordo quan era una mica més jovenet, sí, que anaven amb cremallera, I quan tens pressa, doncs, per anar al lavabo...
Per tenir problemes.
En canvi, els botons, és allò, has de fer una força...
No, però aquí ho quedem, tothom és que els cardenals s'arremanguen, eh? No?
Perquè, home, i tant.
Home, després de 33 botons, home, és tant, complicat. I vull dir, imagina't si per llogar era caríssim, quan deu costar tota la parafernàlia de Roma.
No? Jo vaig descobrir amb tota la literatura que s'ha fet tots aquests dies sobre aquest tema, perquè suposo que això és recurrent, no? Cada vegada que hi ha un nou, doncs, clar, aquesta informació arriba, perquè són anys i anys entre una elecció i l'altra. I hi ha una cosa que em va quedar gravada, i és els cardenals porten una sotana vermella. I la sotana vermella és perquè en un moment determinat, i ara no recordo en quin any, fa molts anys, partia d'un jurament que feien el Col·legi Cardenalici, d'un jurament de que en cas de que fos necessari, els cardenals havien de defensar fins a vessar sang l'Església. I per tant, per això la sotana és vermella. Déu-n'hi-do.
No, la sang, jugar-se la sang...
Déu-n'hi-do.
Realitat absolutíssima.
Sí, hi ha una pel·lícula que és Roma, de Fellini.
Parlem de pel·lícules.
Hi ha una escena meravellosa, que es veu una desfilada de models...
Desfilada, i tant.
De cardenalicis i tot això, no? I és una delícia, perquè a més la desfilen com si fossin models, però amb els barrets, algunes de color vermell, certament, sí, altres de color negre, etc.
Porten diferents models.
I tant. Sí. I és esplèndida, dura poquet, però és esplèndida.
I també està fet, si no recordes, en un palau decadent de la noblesa.
Jo no recordo, no.
Sí,
no recordo.
Està fet en un palau molt decadent, i llavors van passant per aquest desfile que dius que és com una mena de cercle, no? que van...
Sí, inclús
recordo uns que van amb patins.
Sí.
Ha quedat com una de les escenes mítiques del cinema, perquè aquesta desfilada és esplèndida.
N'hi ha una altra, per això que no té res a veure amb el tema religiós, però que és quan fan una excavació, sembla que estaven treballant a la metro de Roma, alguna cosa fent, i de cop i volta troben hi ha un fresc que havia sobreviscut segles i segles i segles. I, ostres, és impressionant, perquè en un instant, a partir del moment que li entra l'aire, desapareix aquell fresc. O sigui, ha durat, ha perviscut segles i segles, i en el moment en què entra la mà del depredador, que som nosaltres, i en un instant va desaparèixer el fresc.
Es desfà.
Tot. Sí. I és un drama, és terrible. No? Ja. Però, no, dic, amb això del Papa, just això que dèieu del 33 botons, 33 són els dies que va durar com a Papa, el Papa, aquell, que mai no s'ha sabut què va passar amb ell, perquè va morir.
A Joan Pau I.
Exacte. És un misteri, no? Però va durar justament 33 dies el seu papat.
El Coppola ho explicava a la seva pel·li,
Sí.
Que l'enverinaven, potser.
Bé, és un misteri, no s'ha sabut. No s'ha sabut.
Va matar directament.
Sí,
no va morir de mort natural, segur.
I era un tema per la banca prussiana.
Es parla de... Bé, havia dit que el van trobar, que va tenir un atac de cor, que el va trobar el seu secretari, que el va trobar una monja que feia el servei per allà, no sé què. És a dir, hi havia moltes versions i mai... Després hi havia el tema de l'autòpsia.
Que no se li va fer cap autòpsia.
Exacte. La versió oficial era atac de cor. I és obligatori fer autòpsia quan és un atac de cor.
Sí, després es veu que es va fer, però tampoc s'ha sabut...
No es va fer.
No, després es veu que sí. Però no s'ha sabut el resultat.
Ja el durien tenir enterrat.
Total,
segur.
Però mira, pobre home, 33, va durar 33, va tenir mala sort que les sotanes aquestes només tinguin 33 botons, perquè si haguessin tingut 35 hauria durat dos dies més, no, pobre?
Hi ha l'última, potser, pel·lícula que toca aquest tema, que és la Nanni Moretti, la Memus Papam, precisament, que feia la Missió Piccoli com a personatge, i que jo quan vaig veure l'escena, aquella, diguéssim, aquest papa quan va sortir estava com hieràtic, no? Estava parat, o sigui, no feia aquests gestos habituals de les dues mans, que aixecava aquelles dues mans, que és com una mena de abraçada, doncs, llançada cap a la multitud, etc. Al contrari, estava amb els braços caiguts i mirant-lo de manera com... uns deien que estava com trasbalsat, no sé, potser és una forma, perquè després han dit que era una forma que estava ja pensada que fos d'aquesta manera, i em va recordar precisament el Michel Piccoli de la pel·lícula, perquè el Michel Piccoli, quan surt i veu tot allò, el personatge s'espanta i marxa i diu que allò no és per ell, que allò no.
I les primeres
declaracions... No pot suportar-ho, i marxa i viu, i llavors s'immerge amb la vida normal i descobreix una quantitat de coses fins que al final el van a recollir i aconsegueixen portar-hi.
Però una de les primeres frases que ha fet el nou papa és de tots els cardenals dient-los que Déu els perdoni pel que han fet.
Sí, que han anat a buscar el final del món. Han anat a buscar el final del món.
No crec que sigui... Jo crec que potser Polònia necessitarà una miqueta més de temps abans de poder crear el personatge per parodiar-lo, per veure com respira, perquè fins ara només tenim això, frases puntuals, dites en un moment determinat, però encara no se l'ha sentit com respira oralment, com es mou, com gesticula i tot això. Quan tinguin una mica definit el personatge, li agafaran la caricatura i aleshores serà el moment de...
Li fan punta després. Clar,
jo suposo que un dels problemes que devien trobar, evidentment, és que han de buscar un lector i el tipus de maquillatge adequat per poder-ho representar, perquè no hi havia temps, imagino, per poder-ho fer. No. Així és com hi ha allà, el dia següent ja hi havia estampetes a les botigues aquelles, de la via, hi havia les estampetes impreses que havien treballat tota la nit, i el dia següent, és a dir, avui, segur que hi eren les figuretes, perquè hi havia uns tios allà pintant les figuretes, també van treballar 48 hores seguides, i és un negoci brutal, i els hotels estan contentíssims, i natural. Doncs el que sí és curiós de veure tot això és que, clar, per dir alguna cosa, quan l'any 58 es va escollir Joan XXIII, papa de transició, que no serviria per res, pobre home i tal, que després va veure el que va fer, pensem que els mitjans...
Era un papa estimat, a més. Potser un dels... Crec que ha estat un dels... Bueno, no n'he vist gaires, tampoc, però el papa més estimat que he vist per la gent.
Sí.
Joan XXIII.
En canvi, per la Cúria no,
Estem parlant de dues coses diferents.
Ja, però fixa't que té tots els mèrits per ser sant.
Imagineu-vos els mèrits d'informació que hi havia aleshores i els que hi ha ara, i la simultaneïtat que es produeix ara i la que hi havia aleshores. Clar, no té res a veure. És a dir, hi ha un papa i llavors automàticament hi ha medis de 180 països.
Els anys 60 era, Els anys 60 era.
Per això, i estem parlant només de 50 anys. I la diferència de la projecció és tot una altra. No té res a veure. I a més això que estàvem comentant potser abans, que inclús en aquells països on el fet de l'Església Catòlica no és la dominant o no és la que en té més, des d'un punt de vista d'espectacle s'ha seguit exactament igual com un acte que podria ser Jocs Olímpics o que podria ser qualsevol altra cosa. És un món, en aquest sentit, tan diferent que qualsevol cosa que passa transcendeix d'una manera... Transcendeix per una, això que en diuen viral, que a mi no m'acaba d'agradar.
No t'agrada el terme aquest?
No, a mi aquest concepte no m'acaba d'agradar, però ho dic per entendre'ns, no? Clar, es produeix, efectivament, com un virus, es pendeix com un virus. És una cosa... I allò que és mentida i allò que és veritat, les dues coses, i potser, i potser més el que és mentida que el que és veritat.
Sí, si tens la manera de sintetitzar un concepte en 140 caràcters, fa forat. Sigui veritat o mentida, perquè hi ha grans mentides, difamacions, que tenen 140 caràcters, i com que estan ben trobades, funcionen. I
després el cas del Gabilondo d'aquesta passada setmana. O sigui, que algú va llançar un viatge com fent veure que era el Gabilondo, i quan això devia transcendit, al cap de dos dies es va descobrir que no era...
Bé, això és un de l'usurpació...
Que no era ell.
L'usurpació de personalitat és un delicte.
Sí, però imagina't tu, allò va córrer...
Sí.
El que va dir va córrer com si fos, en fi, en dos dies... a tot arreu.
No fa gaire, corria per la xarxa i d'aquestes coses que t'arriben per diferents conductes, reiterades vegades, d'una carta que havia fet la Júlia Otero sobre Catalunya i tot això, que no era veritat. No, havia no? Sent... no, era veritat, ella no ho havia fet ella. Però
bona, era, defensava molt.
Sí, però havien posat allò com si fos ella, i ja, no era ella. No, allò... o sigui, no era, dius no que ho ha fet algú...
I... No era greu per ella, al contrari.
No, exacte.
Es posava molt bé.
No, però no ho havia fet.
Defensava el dret a decidir.
Clar, no, era un posicionament, com a gallega.
Aquesta setmana, déu-n'hi-do, per això, hem tingut... perquè hi ha un altre aspecte, Pep.
El Barça. Que no me l'has dit, eh?
Sí, sí. No, però mira...
és que falta el Jordi.
El papa va ser escollit el 13 del 3 del 13.
Sí, sí, sí.
És el papa 266. Ai! Faltava un nou davant. Un mes.
Per?
300, va ser 366.
Per quadrar.
No, però l'altra cosa és... escolta, el papa és... un gran seguidor del San Lorenzo del Magro.
Que porta la samarreta blaugrana.
Sí. Aquí, aquí hem arribat.
Sí, sí, sí.
I el cardenal de Barcelona va fer el jurament abans d'entrar en el Capella Sistina a les 17:14.
Sí, 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 això també ho
vaig. 17:14, tu.
És veritat, és veritat.
Sí, sí, que va ser premonitori, tu. Sí, sí. Hi havia uns quants catalans que hi havia passat independència. Que passa que eren molt pocs. Va ser divertit.
Escolti, tractem més temes, veig que això però del papa dona molt de sí, perquè aquests dies a les tertúlies hem parlat.
A mi, sincerament, jo sóc agnòstic, per tant, no sóc una persona religiosa, però sí respectuosa amb la qüestió, és a dir, que les creences personals de cadascú s'han de respectar i per tant, res a dir. Ara m'enfarfega, evidentment, aquest tractament excessiu que s'ha donat a aquesta qüestió, a vegades el Telenotícies 20 minuts amb aquesta història, no? Perquè penso que dius, home, d'acord, és un fet en un estat, que és el Vaticà i tot això, però tampoc en el món han passat moltes més coses. I sembla que allò és l'únic que ens ha d'ocupar. Quan això, francament, té una incidència limitada a la vida de les persones, encara que en el món espiritual, per part d'algunes, això en pugui tenir molta, no? Però en tot cas, crec que 20 minuts d'un programa que en dura 45, em sembla excessiu, no? Però a més hi ha una altra qüestió. No hi ha diners. No hi ha diners. La televisió pública ara està retallant els sous dels treballadors, de tota la gent. I a més ha suprimit delegacions, entre elles la Catalunya Nord i tot això. No hi ha diners. Val. I paral·lelament... Ja ho va fer públic el comitè d'empresa i a més comissions obreres i tot això, hi ha 117 persones a la casa que cobren entre 70.000 i 120.000 euros. Càrrecs d'aquests
que no són càrrecs de televisió.
No, perquè els que
fora de conveni.
Els que estan més amunt són secrets a sobre, sí. Són secrets. I mentre passa tot això, i que refan les retallades perquè no hi ha diners, aleshores fan un desplegament d'enviar uns equips a Roma per dir-nos exactament el mateix que podien haver dit des de l'estudi. Van enviar durant uns dies la presentadora del Telenotícies amb un equip, que eren equips formats per 6 persones, que això costa uns diners quan tens allà l'enviat especial, i prou, no? Que hi ha l'especialista del Vaticà, que és el senyor Lozano, i envies perquè, clar, dona imatge de gran televisió, és veritat, les coses com siguin. Sí, dona una imatge de mitja hora no important. Tens la presentadora d'Altra Notícies que dona pas a diferents coses tenint els carrers de Roma al darrere, no? I el Vaticà allà al fons i tot això. I quan es va acabar tota aquesta operació, els dies després envien el presentador amb un altre equip per fer el mateix. Dius, quan tot va bé, bé, doncs d'acord, la gran televisió fa això i ja està, i envia els equips. Però si realment estan posant els treballadors contra la paret, com s'explica que facin aquesta despesa extraordinària de diners per dir-nos una cosa que des de l'estudi es pot dir perfectament i amb l'enviat especial aquell en tens prou?
No sé si era ben dit, però el que passa que van amortitzar tot el desplegament per l'audiència.
Home, jo crec que hi ha unió al govern, crec que es nota, no?
Jo no, jo penso que... estic d'acord amb el que diu el Víctor. Jo em va sorprendre, inclús, em va sorprendre que estiguessin allà perquè, efectivament, hi ha un equip allà fixe que està fent... Sí que és veritat que potser està a dos o tres llocs simultàniament per poder fer aquest tipus de connexions, però respon més a això que tu apuntaves de voler donar una imatge d'una gran televisió, una televisió doncs normal, per entendre's.
Internacional.
Internacional, sí, sí, sí. Que no pas per una altra cosa. I no només estem dient aquest cas, i no només en aquest cas, jo a vegades veig unes coses que em quedo horroritzat, per fi, no entraré en aquest detall.
No, no, podem parlar.
Si no, 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 perquè penso que hi ha, jo penso que aquesta setmana hi ha hagut moltes coses que són...
Que però que les televisions nacionals, si pròpies d'un país vulguin estar allà, tampoc em sembla...
No, si no em sembla malament... No, a mi malament no em sembla.
Vulguin,
no.
En paral·lel, hi ha una situació que està vivint la casa que clar, fa estrany segons clar, quines decisions.
Exacte. És a dir...
Però bàsicament, per mi són els sous aquests que desconeixem de 70.000, 100.000 euros.
Aquests són greus.
No sabem per què aquesta gent està cobrant aquests diners.
Que si no hi fossin...
No sabem exactament qui ho està cobrant, només sabem les dades perquè hi ha partits polítics que han estat darrere assistint-hi.
Sí. Però penseu que si no hi fossin...
El partit està pagant. Està pagant el que sigui.
Però això paguem nosaltres, eh?
No, òbviament.
No, però vull dir que estan allà fent aquests càrrecs, per exemple, perquè estan pagant el partit segons qui.
Pensa que demà a les noves eleccions no hi han imposat ni a ningú més, eh? Això ja ve i paguen factura del tripartit, eh? Que estan escampats tota una sèrie de polítics posats allà dintre, amb càrrecs teòricament tècnics, que si no hi fossin aquests 600 i pico,
seguiria funcionant.
No passaria res.
El millor funcionaria pitjor.
Que tenia més lleuger tot el que estan fent ara a la televisió.
Saps quin és un dels problemes greus que té? Jo quan estava a l'altra empresa, quan estava a Ràdio 4, que formava part de Ràdio Televisió Espanyola i tot això, ho veies, el mateix problema. Quan la gent accedeix a un càrrec, és a dir, un tècnic de so, un locutor, un redactor, accedeix a un càrrec, dintre del seu ram, diguéssim, i un càrrec, no sé, cap de programes o cap d'emissions, o el que sigui, bé, aquell càrrec li dura el temps que duri. Eh? Algú el nomena i evidentment, ja guanya molts més diners. Quan hi ha canvis, venen canvis, aquella persona, suposem que ja no continua tenint aquell càrrec. Si era tècnic de so, creus que torna a fer tècnic de so? No el veus mai més a l'estudi de gravació. Mai més. Si era locutor, ja no fa programes. És a dir, a partir d'aquell moment es crea un departament per ell. Quantificació de continguts, coses fantasmes, amb un sou que és el mateix que tenia quan feia de cap d'emissions. És a dir, si tu ets un treballador i vocacionalment vols ser tècnic de so, quan ja no ets cap, tornes a fer allò que s'esbosa que t'agrada. I si t'agrada el contacte amb la gent, el micròfon i tot això, doncs tornes al micròfon, que no et quedes darrere una taula de despatx. Clar, això... Com que van passant els anys i els canvis són constants de direccions i d'equips directius i de mindundis i tot això, clar, això vas tenint una massa de gent que guanya molts més diners dels que ja li correspondria perquè ja no té cap càrrec, sinó que s'han creat càrrecs fantasmes de nou. I et trobes que aquella persona que has sentit mai més no torna a fer allò. Ara, va arribar un moment, jo vaig veure a Ràdio 4, que els únics que quedaven que no havien tingut un càrrec era la gent jove. Perquè tots els veterans de la casa ja tots tenien càrrec, havien tingut càrrec i havien sigut alguna cosa. Però, és a dir, tothom cobrava més. Però, jo no em vaig tenir mai cap perquè no volia, perquè a mi la ràdio del que m'agradava era fer programes, contacte amb la gent. Darrere un despatx jo em moro. És que em moro i no m'ha agradat mai. Però si m'hagués agradat, jo ja no hagués treballat amb la gent fent programes, perquè hagués tingut un càrrec i hagués guanyat més diners. De veterans no en quedava ni un. Tothom havia estat nomenat per alguna cosa. Però això és insostenible.
És aquest no és el cas de TV3, eh? Jo el conec bastant per dins.
I tant que sí que ho és, sí.
No, No, els que han entrat amb aquest sou de 80 i 90 mil euros són gent que ha posat de fora, de fa uns anys,
això també, exigint
que ocupin un càrrec tècnic en una oficina,
això, més
no
més.
Estan mai no, en una cosa d'una especialització, encara, perquè no la tenen.
En qualsevol cas és pitjor.
Encara és pitjor,
però vull dir que
això sí que és molt pitjor.
Pel fet és el mateix, és efectivament
sí, però
el
no poden despedir i, en canvi, estan negociant poder baixar els sous dels que estan en actiu.
No es poden poder, sí que es poden.
Home,
i tant, sí, que
esclar,
poden.
Però suposo que hi ha uns acords concertats.
El que em sorprèn és que, sent una empresa pública, hi hagi tantes dificultats per conèixer exactament qui són aquesta gent i els sous que tenen, perquè la informació que reclamen constantment als partits em sembla que no acaba de sortir, arriba tal, quan...
Perquè l'opacitat és la norma per poder subsistir segons quines coses.
Però contrasto, perquè mira, una empresa privada, no sé, que faci el que vulguin, per entendre's, perquè és casa seva, òbviament respectant les lleis, etcètera, però una empresa pública, jo crec que l'entrar a la web hauria d'estar gairebé allà, en un clic, saber què
és el que, cadascú. És el que es diu.
No passa res, vull dir.
Sí, almenys és el que es diu de portes en fora. La veritat, la forma de funcionar no és aquesta. Ara tenim un cas molt concret d'aquesta setmana, o sigui, aquesta reunió que tenia que haver-hi amb els partits, doncs, per poder practicar doncs, això, doncs, al final resulta que es desisteix de fer aquesta reunió al·legant doncs, que, clar, que els partits no estan per poder actuar d'acord tots junts i per tant no val la pena, que efectivament jo penso que no val la pena si no és així, però tot s'acaba amb una cosa purament formal. I dins o darrere d'aquestes paraules que van dir dos partits per justificar la seva posició o el seu posicionament, resulta que mai hi ha de veritat el que hauria d'haver, que és, volem de veritat, o sigui, estem d'acord amb que d'aquesta manera no es pot seguir funcionant. L'altre dia vaig penjar la columna de, els polítics no se n'enteren de res, i al final acabava dient no se n'enteren o no volen enterar-se. Doncs no volen enterar-se, aquesta és la veritat, i ho dic en general, de forma general, uns més que els altres, però en general va així, perquè malauradament la casta política, i ho dic amb tot el sentit, la casta política ha creat un sistema, unes formes de funcionar que s'autodefensen, i per tant aquesta autodefensa consisteix en el modus vivendi. Quan el Víctor apuntava això, que hi ha un senyor que arriba amb un càrrec determinat, i quan s'acaba això, llavors li adjudiquen un altre, que a més encara té menys sentit del que tenia quan el tenia l'anterior i segueix guanyant molts diners, així no pot funcionar. Però clar, això és un equilibri que jo et protegeixo tu i tu em protegeixes a mi, i quan arribi aquest moment ens ajudarem de forma que ens pagui bé. I per tant, quan més fosc sigui i quan més opac sigui, millor, perquè nosaltres no tindrem que donar la cara. I quan es produeix alguna cosa que apareix i es posa allà en un escenari amb tot de focus, aleshores ja tothom entra en aquest joc.
Parlant de focus, heu vist que ara hi haurà un temps de tranquil·litat per part del govern, perquè d'ençà de l'1 del Papa no s'ha parat gota del Barça ni de la senyora Sánchez Camacho, menys el Polònia ahir, que va tenir uns gags divertidíssims i boníssims.
No, senyor Camacho, Déu-n'hi-do que s'ha parlat, eh?
Sí, bueno, però a partir d'ara, bueno, ja veuràs com el Papa taparà tota una sèrie de situacions.
No crec, jo crec que durarà... No, home, jo penso que... Home, aquesta setmana hi ha hagut un tema per mi molt important, que ha sigut la sentència del Tribunal Europeu en relació a la llei de desnonaments. Sí. A mi em sembla
no
que això...
Però això no t'ha quedat molt bàsic.
No, però vull dir que està ocupant avui...
Això és molt
avui,
important, eh?
La premsa d'avui és un dels elements que més en parla. I és lògic perquè... I a més, confirma el que jo sempre dic en relació amb un altre tema, que és el tema doncs, del dret a decidir. I és, mentre no vingui una pressió externa que obligui el govern espanyol a fer segons quines coses, no es farà.
Sí.
Perquè ha de ser així. O sigui, els tancs ja no funcionen, els avions ja no funcionen, probablement. Però el que sí funciona és els senyors que paguen. I com que els senyors que paguen, o les senyores que paguen, estan en el centre d'Europa en aquest moment, doncs mentre no vingui un dit que digui facin això, estan obligats a fer això, perquè si no els hi pagarem, no tirem endavant.
Perquè la gent sàpiga, el Tribunal de Justícia Europeu ha resolt que la normativa espanyola relativa a l'habitatge i a les hipoteques no respecta els drets dels consumidors, que es van recollir a la Unió Europea el 93, dona potestat ara als jutges perquè aturin un desnonament si hi ha clàusules abusives. Tot això amb un tribunal que està a Luxemburg, i ho dic perquè a vegades també doncs, de la Unió Europea només diem coses dolentes, perquè hi ha probablement motius per dir-ho, però que vaja, que potser un senyor des de Luxemburg pugui decidir lliurement, doncs tenint en compte com se la juga algú a vegades a Madrid, doncs et quedes més tranquil si la
mitra és... Però a partir d'ara es paralitza tot el tràmit?
Només
perquè el Rajoy ha dit que...
Un jutge podrà declarar que una clàusula d'un contracte de préstec hipotecari és abusiva i de tal manera podria suspendre un desnonament.
No, per veure...
La
primera cosa és que no es poden... O sigui, no es poden continuar... No es poden obrir nous expedients. En aquest moment s'han de parar, s'han de paralitzar fins que el govern, senyor ministre de Justícia, prosopopeico, absolutament, doncs ella va fer la seva aportació dient que s'estudiaria i tal, i el senyor Rajoy també ho va dir-ho. Per tant, el que passa és que en aquest moment els que estan iniciats i aquests segueixen el procés exactament igual, i els que no estan iniciats, de moment no es poden iniciar. que no vol dir com després continuaran, perquè com és evident, la banca funciona, tot i que hi va haver una declaració de la banca dient que entenien perfectament el tema, etcètera, etcètera, a la veritat posaran totes les pegues agudes i per haver. Sí que és veritat que cada cas és diferent. Això el que dona és la possibilitat de que cada cas passi per un jutjat i que el jutge tingui potestat per poder dir la seva sobre aquest tema, cosa que ara no podia fer. Per això d'Europa hi ha una cosa que s'ha presentat ara, tres xerrades sobre el tema d'Europa per part de la
Fundació Sant Cugat.
La Fundació Sant Cugat, que poden ser molt interessants.
Comencen dilluns.
Ja amb la Calma Colomina, per exemple, que la d'exteriors de l'Ara,
cap internacional de l'Ara,
que és una persona, per mi, d'una gran preparació i d'una gran projecció, i penso que aquestes tres xerrades que es faran en tres mesos poden estar bastant bé.
El que crida l'atenció és que havent-hi com existia la normativa europea, no es complís. Perquè si existia, com és que els notaris, que són els que han de dir si allò que signes és correcte o és una ensarronada, no deien res, perquè és la protecció que té la persona, el ciutadà del carrer, que no sap de lleis, quan va al notari, esperes que el notari sigui imparcial, no? I qui calla consent. Per tant, no és que es posés a favor de l'altre, però no deia res, i si no deia res acaba posant-se a favor del fort.
El fet que existeixi una normativa europea que sigui per molts països, que sigui utilitzada per molts països
d'obligat compliment, perquè Espanya l'ha de complir.
Sí, però cada un dels països ha de decidir. És a dir, aquest és el problema d'Europa. El problema d'Europa és el mateix que amb tot. És a dir, el que no hi ha, en un moment determinat va haver-hi l'acceptació de la moneda única. En canvi, no hi ha hagut coordinació en quant a la fiscalitat.
No. Sí,
i n'hi ha hagut... hi ha uns punts que són acceptats per tothom,
clar, és una confederació.
Però en canvi falten els altres, i els altres són tan o més importants que l'EMS. I mentre no sigui així, Europa com a tal no existeix.
Ara, per la gent, a mi m'agrada, hi ha una cosa que m'agrada molt de tot plegat, i és que, bé, una cosa que no m'agrada és no saber si, atesa la normativa europea, ara Espanya haurà de veure's obligada, el govern espanyol, millor dit, es veurà obligat a fer justícia i a retornar allò que les persones que són anteriors a aquesta sentència doncs es van veure perjudicades. Però una altra cosa que m'agrada, el que sí que m'agrada, és que a vegades es criminalitza la immigració i justament tot això ho ha mogut un immigrant. Una persona que és d'origen doncs àrab, i que ha reivindicat els seus drets, i gràcies a aquest immigrant, moltes persones autòctones que es consideren superiors, avui dia es veuran beneficiades.
Un advocat i un jutge,
perquè hi hagi un advocat que hi hagi un client.
I un jutge de Barcelona i un advocat de Martorell.
Home, clar, és que en sol no podia... Es veu que ho ha fet pel seu propi compte, i parlava que inclús s'ha arruïnat perquè tots els viatges a Brussel·les, tots els desplaçaments els ha hagut de pagar ell.
Bueno, se suposa que es podrà recuperar.
Segurament,
seria de justícia, com a mínim.
Escolti, no hem de deixar aquí. Tenen 30 segons, però si em fan una proposta cultural en 10 segons cadascú,
En Xavier Escura, el regidor de Cultura, el dimecres té una xerrada amb els amics de la UNESCO parlant del desencaix català a Europa, a Espanya, i per part de Catalunya, i que enllaça molt bé amb el seu llibre La història indignada dels catalans.
Va, més recomanacions.
Nabuc aquesta nit, diumenge, Minyones amb el Marc Tuxan a la Casa de Cultura.
Hi ha un altre que el mateix dia coincideix i jo ja no sé a quina poder anar, que la Dolors Vilassau, teòricament recuperada de la seva operació, parla sobre l'any espriu a la biblioteca.
Quin dia exactament això?
El dia 20.
El dia 20.
Exactament el mateix
dimecres.
Dia, a la mateixa hora,
dimecres,
a l'escura.
Escolti, la gent haurà de triar.
A l'arxiu, exacte.
Jaume, Víctor i Eduard, fins la setmana que ve. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.